Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon diumenge.
Com estem?
Molt bé.
Déu-n'hi-do la sensació que està causant la teva secció al suplement d'estiu.
Ho celebro.
Tenim un munt d'inputs a la xarxa, gent que ens demana doncs, les ressenyes dels llibres que comentem.
Molt bé, molt bé.
Es poden recuperar a través del web catradio.cat aquestes seccions. Allà hi tenim alguns dels fragments que hem anat escoltant aquestes setmanes. Avui vam prometre que parlaríem de la violència en el món de la literatura. Com la tracten els homes, com la tracten les dones. I dius, hi ha com la premissa, no?, de que les dones no poden escriure literatura violenta.
Ai, no, pobres, eh? Si ella és literatura tova, sentimentaloide. I així és com la Rodoreda, per exemple, escriu a la primera frase de l'home: l'amor em fa fàstic. Pam. I Natalia Ginsburg, a la quarta frase de la novel·la, i això és el que va passar, diu: i li vaig engegar un tret entre els ulls. D'acord. Per si voleu més coses toves i sentimentaloides, aniríem a l'austríaca.
Per tant, patapam, destacat.
Clar, és que és una etiqueta falsa, desenganxem-la, sí, i tirem-la al foc. Elfriede Jelinek, Premi Nobel 2004, que fins que no el va tenir, no la teníem pràcticament a l'abast, aquelles coses de no hi ha escriptores, sí que hi són, però, no, però se'ns escatimen. Val, doncs des del Premi Nobel en aquí, per sort la tenim, és aquelles autores que li diuen és implacable, és polèmica, quan en realitat s'hauria de dir és enorme com a escriptora, però perquè fa sarcasme, posa el dit a la nafra, per tant és boníssima, fa mal del bo, l'Elfriede Jelinek. Doncs ara escoltarem, ah, per cert, és l'autora de La pianista, segurament molta gent haurà vist la pel·li del Haneke amb la Isabel Huppert, doncs ja veiem, no?, per on va
l'Elfriede Jelinek. Saps moltes coses, eh, tu?
Bueno, una mica, és que sóc una mica gran ja, Roger.
Has llegit molt, has vist moltes obres de teatre.
Sí, sí.
En fi, clar, portes una vida dedicada a la cultura.
No, no tantes pel·lis com el Gorina.
Parlar amb tu o conversar amb tu et genera un complex d'inferioritat.
No,
perquè
abraceu la cultura.
Sí, no, l'abracem i tant. Vull dir que anem d'aprendre.
Em falta molt per fer mi, eh?
Jo callo i t'escolto.
No, jo vull compartir. Va.
Endavant.
Doncs va, doncs l'Elfriede Jelinek. Ara escoltarem un tros de Les amants, perquè ella tracta molt les diverses violències, val? Mm. No hi ha només una sola violència. I aquí fa una mica de paròdia de la novel·la rosa, justament de l'etiqueta aquesta que volia desenganxar, que dona, escriptora igual a novel·la rosa, no? Aquí és al revés. Aquestes dues noietes que es queden embarassades de dos xicots, com la seva vida gira al voltant de què faran amb el seu destí, no? Ella diu, si algú té un destí, el verb és important, té, es tracta d'un home. Si algú aconsegueix un destí, es tracta d'una dona.
A Paula li han ensenyat a avaluar els qui li posen la mà entre les cames. Es tracta d'un amb futur o sense futur. Es tracta d'un en futur o d'una mula de càrrega. Si es tracta d'una mula de càrrega, no pot ser el destí de Paula. El cervell de Paula ha après a treballar en aquests casos com una computadora. El resultat seria casada, dos nens. A continuació, cops, insults, crits. A vegades, tentineig i caiguda de l'alcohòlic i seductor. Així doncs, no n'hi ha prou d'entregar-se estúpidament a l'amor quan aquest truca. S'han de fer càlculs també de cara a la vida futura, que a vegades fins i tot arriba.
Clar, sembla com si el futur d'aquesta noia de la Paula depengués absolutament de l'home amb qui tindrà al costat, es casarà o passarà la resta de la seva vida, a veure si li surt alcohòlic o si li surt que l'estomaca o...
És el que ha passat i passa encara, potser en el nostre món no tant, evidentment, i per sort, però és el que continua passant, i tant.
Seguim per comparar amb un altre fragment, en aquest cas un altre llibre dedicat també a la violència.
Me golpean la cabeza repetidamente contra el suelo. Alguien, tal vez un policía médico, es lo bastante considerado como para lanzarme un cubo de agua en la cabeza. No es agua limpia, pero le estoy agradecido. Mi visión se aclara ligeramente y estoy reviviendo. La batuta de una majoret pasa de la mano enguantada de un policía a la del otro. Me han sido arrancados los pantalones de color pardo claro. Mis calzoncillos de hockey hechos jirones. Un dolor agudo estalla entre la raja de mi trasero. Me están atascando la batuta adentro. O quizás sea un desatascador con el mango de madera lo que me están metiendo. Ríen y gritan.
Aquí, la pell de gallina i alguna cosa més, els pèls de punta, també.
Sí, és escrit per la Joyce Carol Oates. Hem sentit un fragment en castellà perquè de manera incomprensible, la Joyce Carol Oates en català només té traduïda una novel·la, d'acord? Violació o la història d'un amor. La resta dels seus relats, aquesta es diu Copland, aquest relat que hem llegit, en un recull que es diu Infiel, que és brutal, no està traduït al català. Per tant, aquí posem deures als editors. Doncs la Joyce Carol Oates, que és permanentment candidata al Nobel de Literatura, superprolífica, ha escrit sobre multitud de temes, encara ara els crítics s'estranyen del seu nivell de violència afectiva i evidentment, sempre amb una denúncia al darrere. I ella diu, sí, perquè els crítics pràcticament sempre són homes i encara els hi molesta. Però sabeu què passa, diu ella amb aquesta ironia, que les escriptores i artistes, aquest segle XX i XXI, estem cridades a escriure el mateix o més que puguin escriure els homes. Per tant, no teniu res a fer, crítics homes, que us estranyeu de les dones que escriuen sobre la violència.
Joyce Carol Oates és una escriptora contemporània d'avui dia. Ara, però, fem un salt al segle XIX, Gemma.
Sí, perquè si amb ella encara se li estranyen que escrigui d'aquesta manera tan vehement la violència, imagineu què va passar fa més de 100 anys quan algú va escriure això.
I la nena, quins crits! Semblava folla, jo desglaiada fins per dir a l'esma. Quan a dalt, quin espant! Sento que es tiren a baix del llit i cops de peus descalços. Era el pare, segur. Verge Maria, com ho havia de fer jo, pecadora? Eren passos rabents cap a l'escala i, no sé, què passa? La falç vaig veure relluir tot de cop, aquí dintre. I m'aixeco d'un bot, la nena, i torna. Jo li tapo la boca, més no calla, i el pare, que està a prop. Jo, esma perduda, corro cap a la mola i, mare meva, quin xerric que va fer! Com una coca.
Per aquest conte, Caterina Albert va haver-se de canviar el nom pel de Víctor Català.
Sí, 1898 va presentar-ho al Joc Floral, juntament amb un altre poema. Tots dos li van premiar, però es va aixecar una polseguera impressionant i ella va tenir un disgust de veure que no s'acceptava que una dona escrivís una història que era molt versemblant, la d'una noia, filla d'un moliner, entabanada per un noi, quan es queda embarassada no vol saber-ne res, ella oculta l'embaràs, però finalment la nena al final neix i no pot ocultar-la i en un moment de desesperació la tira a la mola. Llavors, això era inaudit, no es podia sentir i per això nosaltres la coneixem, aquesta gran escriptora com Víctor Català.
Els pseudònims són un clàssic del món de la literatura. No?
Clar, però tenen un perquè molt trist, no? Perquè no s'accepta que les dones diguin el que pensen en un context social que no els hi valida, no els hi permet, els hi tanca la boca, no? Jane Eyre també es va haver d'escriure sota un pseudònim, la Charlotte Bronte no va poder dir soc Charlotte Bronte i escric Jane Eyre perquè era una heroïna que mirava de tu a tu el seu estimat i li deia, si no podem ser dues persones d'igual a igual, no farem negocis. I això també era inaudit, no? El segle XIX. La J.K. Rowling també diuen que li van dir no et diguis Joan, perquè la ciència-ficció, els adolescents tindran prejudici. Fins i tot la J.K. Rowling, la Joan Rowling...
Sí, li van posar J.K. per amagar que era una dona, realment.
Sí, li van suggerir, la van convidar a canviar-ho perquè els adolescents no tinguessin aquest prejudici. Això fa dos dies. I ella mateixa, quan escriu novel·la negra per adults, busca un pseudònim per no tenir la pressió mediàtica, d'acord? Però el pseudònim, què creus que és, masculí o femení?
M'imagino que tal com ho expliques, deu ser un home.
Masculí, sí, es posa darrere d'un nom d'home.
Deixa'm explicar que aquesta lectura de la infanticida de Víctor Català, aquest fragment, l'interpretava la Mercè Folch, que ens ha fet el favor aquest estiu de posar veu també a algunes d'aquestes lectures. També el Carles Debò posa les veus home i la Mercè
Gràcies
Folch.
Gràcies a tots dos.
A més, aquest estiu la sentim al fons d'armari cada dia de 9 a 10 del vespre amb aquestes entrevistes fantàstiques que fa. Va, canviem de qüestió. Més escriptores que es carreguen els prejudicis i que val la pena destacar, com expliquen la violència, per exemple, Núria Cadenes.
Morir no és tan senzill com sembla, i encara menys per un espècimen com aquest que ara jeu bocaterrosa, amb els membres grotescament desllorigats sobre els rajols humits de la cuina. Si han estat una bona estona, les paraules del sotinspector no troben eco i queden enganxades com una tallarina a la paret. El seu ajudant, un passarell vestit de telesèrie, sent el fàstic fet un puny aferrat a la gola. S'agafa la panxa amb les mans, tomba la cara i surt corrent a vomitar.
Sí, sí. Elles també maten, m'agrada dir-ho així, perquè va ser una antologia on Núria Cadenes hi va participar. Aquest fragment és de tota la veritat. Núria Cadenes va guanyar el Premi Rius de Tinta per aquest llibre i s'ha de reivindicar. El gènere negre sempre ha tingut grans autores. Comencem per Agatha Christie, P.D. James o Donna Leon i aquí a Catalunya Maria Aurèlia Capmany. Per tant, que elles també maten i també poden matar està demostradíssim. Només fa falta que ho vulguis sentir.
Amb l'ajut d'una manta transportem els dos esquelets a les golfes i estirem els ossos damunt la palla per assecar-los. Després, baixem i omplim el forat on ja no hi ha ningú. Més tard, durant mesos, polim i envernissem el crani i els ossos de la nostra mare i del bebè i reconstruïm acuradament els esquelets, lligant cadascun dels ossos amb filferro fi. Quan hem acabat, pengem l'esquelet de la nostra mare d'una viga i pengem el del bebè al seu coll.
Això que hem escoltat és una traducció de Sergi Bàmies de Agatha Christie, que et deixa sec realment, també.
Sí, és aquest Claus i Lucas. Ella va dir, quan li deien que era dur, no? Deia, és dur, doncs també ho és la vida. I ho sabia ella, que es va haver d'exiliar el 1956, quan els països del Pacte de Varsovia van aixafar la revolució a Hongria. I aquesta història de dos germans que creixen en la guerra i, per tant, s'ensinistren en la violència i en la cruesa, ella la va enviar a tres editorials franceses, Gallimard, Grasset i Seil. Les dues primeres, importantíssimes, van dir que era una novel·la tan dura que no trobaria lectors. Atenció, eh? El prejudici, perquè també estava escrita per una dona, no la va presentar amb pseudònim. I la tercera li va publicar, va ser un èxit fulminant, una novel·la de referència a França i una autora de referència a França. Per tant, un altre cop els prejudicis quan les dones escriuen aquest tipus de literatura.
Tu per què creus que és important que ens acostumem a llegir com descriuen les autores, les dones, la violència sexual?
És molt important també perquè és l'altra cara. És a dir, normalment sempre hi trobes algun matís que a les dones ens fa grinyolar, no? Les dones, quan escriuen violència sexual, no hi ha cap tentació de subjugació, no hi ha ni un bri d'exhibicionisme. Està fet des de l'altra banda, per tant, és necessari.
Per tant, el que estàs dient és que els homes, quan escriuen sobre violència sexual, sí que hi ha exhibicionisme.
Hi ha un punt inconscient que a vegades hi ha l'estètica per sobre. En teatre això es veu molt bé. Les violacions en teatre sempre són molt ofensives per les dones, per molt públic, encara que a vegades a nivell inconscient no ens n'adonem, no? Sempre hi ha el cos nu de l'actriu, sempre hi ha actituds molt violentes i a vegades la violència es pot ensenyar molt bé d'altres maneres. Carme Portacelli, en una obra que es deia La nostra classe, escenificava una violació amb l'actriu Rosa Boladeres, imagineu-vos-la, l'agafava un company cap per avall i la sacsejava. Aquella sacsejada cap per avall esborronava més i deia més coses sense l'ús d'objecte del cos
d'una actriu.
Exacte. Per tant, és important que anem a l'altra banda i és important que hi hagin totes les versions dels fets quan hi ha una violència sexual, també.
Creus que en podem posar algun exemple d'això en la literatura?
Sí, i Joyce Carol Oates torna a ser la nostra candidata.
Senties els xiscles de la mare, els seus crits ofegats. Senties com el suplicava i com es reien d'ella. No podies veure el blanc dels ulls sobre els iris d'aquests nois, ni els seus cossos amarats de suor oliosa. Ni com muntaven el cos deixat anar de la teva mare i li embotien el penis a la boca sangonosa i a la vagina sangonosa i al recte sangonós. Et vas tapar les orelles durant més de 20 minuts pregant a Déu. Si us plau, no deixis que matin la mama. Ajuda'ns, per favor.
Aquí sí que, en fi, etiqueta fora.
Empatitzes totalment amb la víctima i no hi ha cap mena de recurs que grinyoli, exacte.
Gemma, déu-n'hi-do, avui la cosa ha estat durilla, eh?
Sí, és que el sexe també és important veure'l des de l'altra banda. Ja no només arribar a una violència tan extrema, sinó les primeres nits, no? Aquell moment de li vaig arrencar els botons de la camisa, vaig fer el polvo del segle i em vaig fumar un cigarret. Quan el llegeixes des de l'altra banda és o paròdia, o que se n'enriu perquè és molt maldestre, o que fa mal i és una nit de molt mal sexe. Per tant, és molt necessària que també escoltem la veu de les dones en quant a sexe.
Déu-n'hi-do, perquè només hem arribat a l'Equador, en portem tres i ja en queden tres més, per tant, molt material encara per desetiquetar.
I més que en donarem perquè els lectors es convencin que fa falta obrir les biblioteques, que el 80% de material és d'escriptors homes, que la gent faci la prova, miri les seves biblioteques i quins autors i autores té. Per tant, intentarem compensar-ho.
Gràcies, Gemma. Fins diumenge que ve.
Fins diumenge.